Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia, ja ho dèiem al final de l'informatiu, si no hi ha problemes tècnics i no hem pogut cridar el mal temps, però ha aparegut, és el que té la informàtica, que mentre funciona tot va molt bé, tot molt fi, ajuda, una gran ajuda, però el dia que es gira i el moment que es gira, la feina és de tots. I tot i tindré tres tècnics a l'altra banda de la peixera intentant solucionar petits problemes, hem començat amb aquest cert retard aquí a l'hora del vermut, que comencem, ja estic acompanyat, com no, per la Cèlia Morós, bon dia.
Hola, bon dia.
I per Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb ells dos i també aquells que vulgueu participar des de casa, comentarem una mica l'actualitat de la nostra comarca i si cal sortirem, ampliarem una mica el focus, perquè el moment que passa a aquest país, el que va, algunes notícies que han anat apareixent, m'agradaria que les comentéssim, tot i que ens quedin lluny de casa, però quan veus que ara estàtues i coses així, doncs la ciutat com tal queda una mica lluny, però escolta, no està de més comentar què ha passat i com ho heu vist i com ho heu viscut, una situació que, repeteixo, ens queda lluny, però que ha suscitat diverses opinions en sentit contrari, i una estàtua doncs, decapitada ha acabat tombada per terra, amb banderes diverses penjades, pintades també es no poguer, i també m'agradaria saber com heu vist tot aquest episodi de l'exposició sobre el franquisme a Barcelona. Abans, però, comencem per casa nostra. Si us sembla, el passat 12 d'octubre van obrir dos ajuntaments a la nostra comarca, els dos ajuntaments copaires, ja han rebut la pertinent notificació de la subdelegació del govern de Tarragona, en aquest cas signada pel subdelegat, no el titular, sinó el segon de la nau de la delegació espanyola a Tarragona, demanant informació als ajuntaments dels Guiamets i la Vilella Alta. Com sentien a l'informatiu, després de l'entrevista amb Albert Compte, l'alcalde guiametà, Miquel Perelló, assenyalava que ells desoiran, quedem-nos amb aquest concepte perquè és important, a aquesta petició. Què us sembla, com veieu, tot aquest tema també del 12 d'octubre, que diguéssim que la punta de l'iceberg va ser Badalona i tot el que es va veure als diferents mitjans, però que a la nostra comarca també va tindre un parell d'episodis i que ara torna amb aquesta petició de la subdelegació.
Jo penso que és l'únic dia que treballa el jutjat, quasi, perquè són les causes que van més ràpides. Això sempre em sorprèn. Les causes que van més ràpides són les causes que atenten contra la part més superficial de la pell, diguéssim. Les coses més profundes, les coses que s'han de canviar i on t'han de posar-hi atenció, passant completament desapercebudes. Els casos més greus, tant criminals com de corrupció com de tot, sembla que es dilatin amb el temps eternament. I aquestes coses que gairebé diria que són rabietes de petits, que a mi em semblen perfectes, la justícia o el govern o l'estat espanyol...
De moment estem al govern, és el govern espanyol el que actua.
Però han estat diligents, en aquest cas han estat diligents.
Enric, com ho hem de llegir això jurídicament? Té raó l'estat, no té raó? Arribarà en algun punt, perquè crec que l'any passat ja es va repetir la circumstància, sí. I fins que no ha passat un altre any no hem sabut res.
A veure, la qüestió és, ja no és tant un problema jurídic, sinó la utilització que es fa d'un suposat problema jurídic en un moment en què política socialment hi ha d'altres problemes més importants. És a dir, la pregunta que ens hem de fer és, segurament hi ha molts més problemes jurídics que requeririen d'algun tipus de resposta més ràpida i segurament d'obrir diligències, d'obrir algun tipus d'expedient. A veure, fixeu-vos a la notícia que ha aparegut. S'ha demanat que informin 400 municipis, quan tothom sap que el 12 d'octubre el problema quedava reduït, em sembla, una total de una trentena d'ajuntaments, no? Jo, a veure, més enllà de tot això, no sé, els ajuntaments desoiran, no desoiran, aquí hi ha declaracions també per part de l'AMI, des d'un punt de vista de donar suport jurídic, jo penso que les coses sempre s'han de veure en clau de resultat, no? És a dir, ha generat això algun tipus de perjudici, en primer lloc, per la ciutadania, o sigui, una mica per la gent, no. ha generat algun problema amb malversació, algun tipus de problema de despesa innecessària per a aquell ajuntament? Tampoc. Per tant, a veure, mirem-ho clar. Segurament estem davant d'un problema artificial, no? Ara, a mi el que em preocupa és cada cop que apareixen notícies importants des d'un punt de vista econòmic, hi ha tota una estratègia de judicialització de problemes que no són tals problemes per distreure l'atenció, no? I tot això passava enmig de dos informes terribles. Un, l'informe sobre la pobresa, i un altre que era sobre una notícia que, la veritat, aquesta sí que està tenint unes respostes que, no sé, com apocalíptiques, no? Que és que la guardiola de les pensions s'està buidant i el 2017 pot quedar més que tocada. Segurament això no és cert des d'un punt de vista econòmic i segurament si hi hagués gent que estigués dintre d'aquest món ens ho rebatria, però jo em quedo amb aquella frase castellana que quan el riu suena, no, agua lleva, no?
Home, ja portem un parell de setmanes i jo fins i tot recordo la setmana passada l'anàlisi econòmica que fan Funques al diari El País,
sí,
que no és un diari precisament petit,
no.
Alertava del que estava passant,
sí, sí.
I assenyalava els gràfics i deia això,
ara,
ni més ni menys.
Ara, quin és el tema? La judicialització de total, deixem-ho dir, conflicte amb Catalunya com a manera d'escapar-se d'una cosa tan senzilla de dir, escolti, potser que seiem i comencem a parlar a veure com posem ordre amb tot això, perquè arribarà un moment que no hi haurà... Viurem cada dia episodis de coses que acabaran plantejant-se com a grans llibres, quan no té cap mena de sentit, perquè des d'estelades als balcons, obrir o no obrir. Ara començarem amb tota la batalla campal, que si els braus o no, bueno, les corrides de toros o no sé què, i anirem trobant-nos amb moltes coses d'aquestes que són capítols menors, deixeu-m'ho dir així, i que acabaran amagant pues, els autèntics problemes que té aquest país.
Capítols menors que omplin portades i pàgines de diari, perquè fem referència al tema de...
És que la segona batalla ja no és judicial, la segona batalla ja és els mitjans de comunicació, i hem vist caure grans estàtues, i no parlo precisament de la del Born,
grans estàtues.
Gràcies a una estratègia dels mitjans de comunicació. I estic parlant del que passarà demà al PSOE, no?
Precisament aquesta setmana sortia, tornem a fer referència al País, al director del diari, demanant com disculpes per la beligerància que van tindre amb Pedro Sánchez, que dius, home, ara ja... Quin sentit té que et disculpes després d'haver tirat almenys un parell de setmanes, dia sí dia també, uns titulars que eren autèntiques bales?
Sí, sí. No.
El que passa que això, a part dels tempos que toquen legals, haurien d'obligar a convocar eleccions immediatament, terceres eleccions immediatament, perquè no hi ha un cap de l'oposició, no hi ha una gent que està... O sigui, hi ha un partit completament disgregat i tu no saps si aquells vots i aquella gent són els elegits o són els diguéssim, els decapitats i n'apareixen uns altres. Vull dir, jo crec que les terceres eleccions haurien d'anar amb aquesta via, no? A intentar veure qui exactament pot ocupar els escons i amb quin programa polític, perquè ells es presentaven amb un programa polític que era un no a Rajoy directe i ara això queda completament diluït. O sigui, ja no estan legitimats per governar. Per tant, haurien d'obligar directament, quasi. A mi terceres, quartes o les que facin falta.
No, tampoc podem celebrar eleccions cada sis mesos, sinó al final...
Bueno, ja ara estem en dictadura. Per mi, diguéssim, amb un govern en funcions és gairebé una dictadura. Perquè fan legislació sense donar comptes a ningú. És perfecte.
No, i és el que dèiem abans, els problemes més grossos. No podem oblidar que per salvar la cara davant d'Europa i complir dèficit s'ha obligat a fer un pagament anticipat a l'impost de societats a les empreses. Això és terrible. Vull dir, a més a Catalunya ens afecta d'una manera especial. A veure, les empreses poden anar millor o pitjor o poden, en aquest moment, l'economia millorar una mica, les exportacions, el tal i el qual... Però el que sí és segur és que les tensions de tresoreria a les empreses i a moltes cases, no cal que d'allò, són importants i per tant el finançament sempre hem dit que és una cosa molt delicada, i aquí prenem la decisió pues, que anticipem a l'impost de societats, perquè puguin tindre els 5.400 milions que després serviran per justificar Europa. Miri, pues el dèficit no és tan gran. És que cuidado, cuidado que estem en un moment que s'estan fent... La paraula dictadura sembla molt, molt forta, no? Però un govern en funcions... com a govern en funcions es pot prendre aquesta decisió? Pues la veritat, jo penso que no. I aquí sí, jo penso que no es pot prendre una decisió d'una transcendència econòmica quan encara no estàs confirmat amb aquell govern una cosa que tingui tanta transcendència econòmica com que totes les empreses tinguin que avançar l'impost de societats. Quasi bé d'un dia per l'altre.
Bueno, tranquils, que sembla que la cosa ja s'està arreglant. El rei ja ha començat les converses que es ventilarà en dos dies, sembla. I també, com deia l'Enric, demà hi ha una reunió del partit que és, no arriba a ser el Congrés Federal, però...
No, el Comitè Federal.
El Comitè Federal, que serà el que marcarà la línia de si l'abstenció sí o no i com es fa. I a partir d'aquí la cosa sembla que ja queda bastant clara pel que fa a l'elecció del president. Després caldrà veure com s'aguanta aquest govern. Perquè és allò de que mires i dius, vale, governarà, però amb suports, amb gent que no entrarà al... en partits que ja han dit abans de votar el president que no entraran en el govern, per tant, en un determinat moment el que decideixi el govern es pot bloquejar per l'acord de la resta de partits.
Per tant, governen més, amb més tranquil·litat ara.
Sí.
Que no cal donar comptes a ningú, que estan en funció, pots fer el que vulguis, és perfecte.
Bueno, el que vulguis, crec que per llei ja està molt...
Moltes més coses pots fer del que tocaria, suposo.
I jo entenc que les fan per la situació que hi ha, però és que tampoc és que faci cara de millorar en un futur. O sí.
A veure, jo penso que tota aquesta situació, al final, amaga els autèntics problemes... I tot és un fandango de molt cuidado. A mi el que em sap més greu de tota aquesta situació és que al final hem posat de relleu que una regeneració de la vida política, parlem en general, Catalunya, l'estat espanyol, acabem veient que una sèrie de gestions fetes per autèntics líders fa 20 anys enrere, que no els hi trec la seva importància, han acabat desembocant en una mena de destrossa general que ningú sap ben bé en aquell partit, evidentment, però també amb la situació política en general. És que aquí el que sap molt greu és que al final tanta modernitat, tanta avançar, tant posar-nos al dia, tant adaptar-nos a tant no sé què, i al final tota una sèrie de gent que fa molts anys que suposadament estan jubilats de la vida política, resulta que fan unes declaracions a la premsa i aquí s'obre un terratrèmol de conseqüències d'allò. I això, la veritat és que és tot el contrari del que estem dient, d'enjuvenir la vida política, noves necessitats, noves polítiques, amb una paraula, que hi ha molta gent que s'hauria de jubilar i punto, i la vida política no és patrimoni de ningú. I a mi em fa la veta que això ens ho podem aplicar tots, a tots els àmbits de la vida, eh? Quantes associacions i quantes coses porten amb dirigents de fa molts anys i, bueno, prou, tu. Vull dir, s'ha de donar pas a noves generacions.
Però, n'hem parlat moltes vegades aquí a la tertúlia, aquest relleu no arriba. Ahir em va fer certa gràcia, canviar una mica de tema, la qüestió de... hi va haver la conferència de Vicent Sánchez i la veritat és que la mitjana d'edat del públic era molt baixa, és allò de no hi ha interès. I això també passa a les associacions, perquè preguntes, i no me'n vaig fora, sinó a les de qui fa el set mateix, vas preguntant i moltes vegades la resposta és que no hi ha relleu o no hi ha voluntat que hi hagi relleu del qui l'ha de fer.
Sí, però les necessitats són diferents i cada època té uns interlocutors que estan preparats per donar unes respostes. I ara estem afrontant un escenari on fa falta un altre tipus de respostes. I llavors ens sorprenem de determinades reaccions en l'àmbit polític especialment. Uh-huh. I no estic parlant del que ha passat a la universitat, ni de l'estàtua del Franco corrent pel bord,
yeah, anirem i totes aquestes coses.
Parlo de que, a vegades, parlant tots diferents diferents llenguatges sembla que parlem diferents idiomes i l'únic que passa és que estem dient el mateix amb diferents formes.
Bueno, veurem com es desenvolupa la política espanyola, com surt d'aquesta estranya situació que ja comença a esdevenir normal. Clar, després d'un any, és que ja sembla que és el de cada dia, no? I és no, estem en una situació que, com jo diria, que ja fa uns quants dies que ja comença a ser excepcional i que ara sembla que es solucionarà, o hi haurà el que és pitjor, una aparença de solució que veurem com desemboca. Ja tindrem, si no m'equivoco, com no m'he equivocat a la informada, igual dir que començaríem tard la tertúlia, si no m'equivoco tindrem un any i unes tertúlies força interessants en aquest sentit.
De totes maneres, Jordi, tornant amb el tema de la judicialització, sí que hi ha una cosa que jo penso que és diferent i que aquí sí que té una transcendència jurídica i política important, crec jo, que és la querella contra Carme Forcadell pel que representa. Cuidado, que no és una querella contra una persona, i aquí ella ho ha deixat molt clar, sinó que és contra les institucions de govern de Catalunya. I aquí, cuidado, jo penso que, cuidado, que aquí no ho diferencio molt d'un requeriment a l'Ajuntament d'aquí o d'allà, no, per veure que li expliquin si ha obert o no obert les portes i quines banderes té penjades pel balcó, no? Cuidado, que aquí sí que té una transcendència total, perquè t'estan posant en dubte, ja des de la via penal o segurament des de la via administrativa, per descomptat, una mica els propis òrgans d'autogovern de Catalunya, no?
Estarem molt pendents de com evoluciona també aquesta qüestió. M'agradaria que tornéssim cap a casa nostra, i aprofitant que tenim l'Enric Calvo, era una notícia que sortia a començaments d'aquest mes. Pimec publicava l'informe de la petita i la mitjana empresa al Camp de Tarragona. Ja sé que fa una miqueta que ha sortit, però sí que m'agradaria que ens fessis un res. Si els possibles titulars que hagi pogut donar a aquest informe ens diu alguna cosa nova, alguna cosa que no sabéssim.
A veure, deixeu-me fer un resum molt ràpid, perquè aquests informes són conseqüències de l'anuari de la PIME que es presenta anteriorment i que una mica vol anar analitzant aquests indicadors econòmics, vale? I d'una manera més ajustada al Camp de Tarragona. Pel que fa a la nostra comarca, la veritat és que les 3-4 necessitats del territori, que fa anys que estem repetint i que d'alguna manera ens fèiem estar pesats, doncs més o menys surten reflexats. És un informe, sí que és cert que després aquest informe corre per aquí i per allà, i bueno, les necessitats les dic molt ràpidament. L'informe constata que hi ha un sector de servei, sobretot vinculat al tema del turisme, del vi, del paisatge, que està creixent, que ja més o menys arriba a alguna més del 50 sobre el PIB de la comarca, o que ha generat un 50%, i que aquí hi ha unes necessitats d'ocupació que van naixent, vale? I que cal capacitacions pròpies pel territori, i sobretot el que cal és la millora de les infraestructures ferroviàries i de mobilitat, i llavors el famós tema de les telecomunicacions, que aquí anem amb una mica amb una mà davant i una darrere. I després una mica alertar de que la productivitat, tant sigui per autònom o per treballador, està baixant, però ens està baixant perquè nosaltres som de les primeres víctimes de la piràmide demogràfica. Tenim un tant % de població, doncs, molt gran. A veure, continuem estant, hem perdut un 18% respecte al 18% amb número de treballadors, siguin autònoms o siguin règim general, i per tant és impossible que puguem mantenir una mica els valors de productivitat que s'estimen per mitjana a Catalunya. Això és normal. Tenim un número de població important gran.
I som una població petita. A mi que...
A part de petita.
A mi, jo el que veig és que cada vegada apareix un nou informe i acabem sempre més o menys dient el mateix. El tema infraestructures, per descomptat, i sobretot les infraestructures de telecomunicacions, que són les més importants, perquè estan en la...
El que passa és que aquesta cosa, Jordi, ara comença a ser una mica escandalós, eh? Vull dir, pel que ens estan explicant una mica des de dins el priorat històric i tal, comença a ser una mica preocupant. Per què? Perquè les noves aplicacions els nous sistemes, les noves eines que tenim, cada cop necessiten més accedir d'una manera ràpida a aquestes telecomunicacions. Llavors, què passa? Si això falla per tot arreu, vol dir que són eines que no estan a l'abast ni a efectes de formació ni per mantenir la competitivitat de les empreses.
No, però a més tenim unes eines molt precàries amb uns preus brutals. Perquè vull dir, si a més això fos amb uns preus molt econòmics i dius, bueno, doncs si pugem el preu, aquestes eines milloraran, no? Resulta que per una cosa molt precària estem pagant una pasta important.
Una cosa per l'altra i tampoc.
Clar, exactament. Vull dir, encara està molt més descompensat. O sigui, en qualsevol lloc trobes molta més cobertura, molta més... amb uns preus ridículs.
Repeteixo, anuncio, si no el tècnic ja m'ha gairebé amenaçat que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè aquesta tertúlia també és vostra i també hi volem que hi participeu. I si no voleu trucar però ens voleu deixar algun missatge al Twitter, al nostre adreça, direcció és @radiofalset, tot junt. Aquí també podeu opinar o plantejar alguna de les qüestions. Ens agraden les opinions que tenen un pare, o almenys un pare o una mare, o sigui, volem algun nom, perquè això dels anònims... Internet, la tentació és molt fàcil i aquí ens agrada opinar a cara descoberta o almenys a veu descoberta, com fem cada dissabte amb els tertulians. Tornant al tema de les telecomunicacions, ja em perdonareu que sigui tan pesat, però és que reitero, fa molts anys que ens estem queixant, s'ha anat a la Generalitat, primer ens queixàvem molt per les carreteres, el tant de la 420 que va de Falset a Mora ha costat uns 5-6 anys que l'arreglessin, al final l'han arreglat, ara crec que ja estan a la part final de les obres perquè comencem a veure que la tornen a pintar de color blanc les marques i per tant entenc jo que ja estan a la recta final. En el tema de les comunicacions ens està passant el mateix, és que jo crec que fa també ja 5 o 6 anys, que primer era amb la boca petita, allò, escolta, tenim alguna zona d'ombra, però és que han passat, repeteixo, 5 o 6 anys i tornem a estar demanant que tenim zones d'ombra.
És que tenim dos...
Són dos problemes diferents.
Hi ha dos problemes diferents. Hi ha un tema de problemes d'ombres o de males cobertures o així, i hi ha un problema de que les parts fixes tampoc no funcionen. És a dir, la telefonia fixa, la de tota la vida... La nostra comarca també és deficient. A vegades no funciona, a vegades roben el cable, a vegades no t'atenen, perquè clar, això mentre ho puguis fer, diguéssim, des de la seu d'aquestes empreses, molt bé, però que et desplacin tècnics i que t'ho mirin i que sàpiguin el territori com està, això també és complicat. Per tant, no només tenim precarietat amb la part més tecnològica, sinó amb la part més precària, amb la part de tota la vida.
A part que el problema no és fixa, és dir, la dinàmica de desenvolupament de noves tecnologies va tan de pressa que tu pots tindre un problema en un moment determinat, però clar, com avança rapidíssimament tot aquest àmbit, fa que el problema es vagi inflant, perquè clar, cada cop pues, segurament podries accedir a menys coses si no s'arregla el problema originari, no? Que és una mica que tinguis les infraestructures que toquen i ja està. De totes maneres, la necessitat de la comarca van... Sí, això és un dèficit que té, igual que amb el tema d'infraestructura ferroviària i amb el tema d'arreglar carreteres, per entendre's d'alguna manera. Però, per altra banda, també hem de ser conscients que el problema s'està agreujant perquè la comarca cada cop té més afluència de gent. És a dir, a veure, actualment la comarca té 2.000, una capacitat amb càmpings incloses de 2.000 persones per dormir a la comarca. Això quasi bé s'ha doblat en els últims 3 anys. Ara, més o menys tens 70 establiments, hotels, cases rurals, etcètera, 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 totes les tipologies, però també tens 70 habitatges d'ús turístic que al final fa sumar 2.000 persones. Per tant, 2.000 persones, hem vist actes i no actes que s'han fet per la comarca com es bloqueja o com es deixa de bloquejar. Per tant, què passa? Que les necessitats de la comarca no és que tingui un problema que no s'ha solucionat des de fa uns anys, és que les necessitats de la comarca també cada cop són més grans. Si realment es vol desenvolupar aquest sector de serveis, del producte, del turisme, de l'enoturisme, del tal i del qual. No?
Però és que ja és, permeteu-me que vagi, deixi el sector del turisme, és que ja és senzillament per la rara digital. No tenim per què ser una de les comarques que es quedi fora de tots els avenços, mentre algunes ciutats es converteixen en Smart City, tornant a mirar a Barcelona, aquí que no ens arribi ni no tinguem ni
cadenes ni cadenes de tele. Jo ja, o sigui, les telecomunicacions són en tots els sentits, no estem parlant de mòbil, no estem parlant de tota la tecnologia que el mòbil comporta, també estem parlant de cadenes de tele, o sigui, les antenes també forma part de les telecomunicacions.
Hi ha problemes amb això.
I amb això també hi ha molts problemes. No connectem amb tot arreu. I segueixo pensant que el poc que connectem amb uns preus, diguéssim, completament exagerats.
Recordo, ara amb el cap, que quan cada any parlem amb la Sílvia Argilés del Consell Comarcal, de l'Oficina de Consum, és que sempre hi portem, ja comença, que podem dir que és una dinàmica, és que les telecomunicacions són les reines, són les primeres del rànquing de queixes i denúncies al servei de consum.
Sí.
Diguéssim, les telecomunicacions ens permeten també poder treballar a la comarca o no treballar allà. O sigui, diguéssim que en un sector que si es vol rejuvenir o si es vol implantar algun tipus de... bueno, algun moviment econòmic, necessites les tecnologies, si no ja no t'ho pots ni plantejar.
I a més això té un efecte pervers, és a dir, professions avui amb molt valor afegit no estan necessàriament obligades a desenvolupar-se des de centres de treball, per tant, perfectament es poden fer deslocalitzades. Per tant, aquí tindríem una possibilitat com a territori.
Com a teletreball,
si no tens l'eina, clar, si no tens l'eina, automàticament estàs expulsant gent amb un valor afegit important fora de la comarca. Per tant, és un problema pervers, perquè demanem capacitació, però si un cop tenim capacitació i talent, és evident que n'hi ha a la comarca, si un cop tenim tot això i tenim la gent formada, resulta que llavors no tenim les eines per treballar, és que automàticament estem treballant per alguna altra població de fora de comarca, per dir-ho així, no? Vull dir que és un tema pervers, hauríem de mirar de la mateixa manera que volem un paisatge perfecte, autèntic, bueno, que estem anant a l'UNESCO a buscar una declaració precisament perquè tenim una cosa amb un valor preuat i volem uns pobles amb tota la garantia de qualitat, etc. Hauríem de mirar que tots aquests temes infraestructurals també els tinguem a primera divisió, perquè si no es produeix un efecte pervers, no? És com aquell que agafa va vindre un col·lega teu, Cèlia, del món de l'arquitectura, i no sé què s'havia de baixar. I va dir, escolta, baixo un moment a Reus, m'ho baixo, diu, perquè allà tinc la 4G, no sé què, sí, em va dir que tenia.
4G.
I, bueno, un tema de feina, estava cap de setmana. Va baixar baix a Reus, perquè, bueno, a baix a Reus, o no sé on va baixar, per poder-se descarregar no sé quins arxius i tornar a pujar aquí, perquè, evidentment, no hi havia...
Eres més ràpid anar a Reus, baixar els arxius, tornar a pujar, que intentar aquí,
sí.
Amb paciència,
que algú baixi.
Que el mateix, exactament.
Ara que dieu el tema de Reus, m'agradaria posar damunt de la taula una qüestió que potser direu no té cap mena d'interès. Gairebé és una curiositat, però és que em va sobtar tant que tinc ganes de comentar-vos-la a vosaltres i també els que esteu a escoltar-nos a casa. A l'Espai Fem Salut d'avui heu pogut sentir una entrevista de l'Armand Pi al Josep Baiges. Josep Baiges és un periodista de Reus, que ara en aquest moment porta la comunicació de la Cambra de Comerç de Reus, i va baixar perquè ha presentat un llibre respecte al càncer, una manera d'afrontar el càncer d'una manera positiva. El que quedo jo és que quan l'Armand va contactar amb el Josep, li va plantejar, com fem moltes vegades, la possibilitat de fer l'entrevista per telèfon. I el Josep Baiges va dir, home, ja va això. A mi em va tocar fer de tècnic d'aquest espai, i quan vaig veure entrar el Josep Baiges, vaig tenir la sensació de que era una cosa, i que sigui minúscula, extraordinària. Algú de Reus, que rep la trucada de Ràdio Falset i que moltes vegades ho solucionaríem amb una trucada, un dia entre setmana, que això també és molt important destacar, va baixar. Jo no ho havia vist mai. I dius que és Reus, que estem aquí a tocar, que aquí també la tertúlia n'hem parlat moltes vegades, la distància que existeix entre Falset i Reus, més aviat entre Reus i Falset, i veus que hi ha algú que trenca aquesta distància, que diu, però si està aquí baix, baixa un moment i torna a pujar. Però clar, ha passat molt temps i hi ha hagut moltes trucades a Reus. Alguna cosa potser comença a canviar.
Jo crec que alguna cosa hem fet. Vale? Hem fet naltros, els que vivim aquí. O sigui, alguna cosa hem fet. Aquesta capacitat que tenim de mobilitat, o sigui, naltros, les distàncies són curtes sempre.
Però sempre era... per naltros eren curtes. En canvi, per allà, per Reus, sí. O afegeixo Tarragona,
per això crea és molt lluny, baixa. Per això crea curiositat. Perquè tu tens la capacitat d'anar i tornar amb distàncies llargues en un mateix dia. En un mateix dia, si tu mires el compte quilòmetres de qualsevol de nantros, amb l'Enric inclús ens hem trobat per l'autopista.
Sí, sí. Fem dinades.
Per casualitat, vull dir que la capacitat que tenen els cotxes nostres o nantros d'anar amunt i avall, això també fa que la resta els hi creïs una curiositat o pensin que les distàncies són més curtes. Però jo crec que és feina que hem anat fent de mica en mica. O sigui, jo que sóc molt sovint a Tarragona, a vegades diu, i ara te me'n tornes cap a casa? Bueno, què m'estàs dient? Què m'estàs dient? O sigui, les distàncies són curtes i li dones un valor afegit a altres coses. I això crea curiositat i abans penses, si hi ha algú que ho fa i ho fa cada dia, potser jo ho puc fer un dia, encara que sigui extraordinari. Jo crec que aquesta feina l'hem anat fent, també.
Li vaig comentar la situació, clar, i ell s'ho va prendre amb... No, però si estem aquí, és com, sí. Com una cosa normal. És, no, senyor Bages, no és tan normal. Tant de bo ho fos, i des d'aquí ho veiem, creiem que ho és, que tu baixes, estàs una estona i tornes a pujar, i en menys de mitja hora estàs a casa.
Sí.
A Reus. Reus, Falset, Reus.
Tenint en compte una cosa, que la distància de Falset a Reus és més llarga que la de Reus a Falset, com la distància de Pradell a Barcelona és més llarga que de Barcelona a Pradell, perquè tu quan surts de Barcelona saps quan arribaràs a Pradell, però quan surts de Pradell a Barcelona no saps quan hi arribaràs, i amb això passa el mateix.
Quan hi entraràs?
Quan hi entraràs, per tant, ja tens una...
Depèn de l'horari, de les circumstàncies, sí. Del trànsit.
Vull dir que ells ho tenen més fàcil que nosaltres. De Reus a Falset és molt més ràpid. On va parar? Vull dir que si fas aquesta comparativa encara...
Bueno, alguna cosa està canviant, ni que sigui de manera anecdòtica. Ja està,
jo crec que està canviant, eh? El que no ens acabem de posar d'acord és si pugem o baixem, eh?
Perquè va, nosaltres sempre anem, eh?
Pugem
o... anem i tornem o coses d'aquestes.
Bueno, és una cosa molt curiosa, eh? Això del pujar i baixar, però... a veure... el Priorat en general, la gent de l'àrea metropolitana, deixeu-m'ho dir així, de Tarragona, sap que la té molt propera.
No, Enric, no.
Sap que la té... No, una altra cosa és que no la valori. Però a mesura que aquestes comarques, digue, la nostra i d'altres, van sent conegudes, sonen, tal, qual, la gent desperta amb una cosa que és molt senzilla d'entendre, que és que la tens al costat de casa.
Ara diran una xorrada, també.
A veure, aquí ens queixem, però, escolta'm, hi ha molta gent d'aquí Falset que a mi m'explica que mai ha estat a la Morera del Montsant, eh? I no, fa la feta que no dic cap disbarat, ni ningú s'ho ha de prendre malament, però...
Ah,
quan...
bueno, és que parlem Falset, si posem la referència una mica més a l'interior del Priorat, aquí la cosa ja canvia, i fins a cert punt, com a prioratí, puc entendre la perspectiva dels de la capital del Baix Camp. Això també. Digue'm.
No, jo crec també que... Jo me'n recordo que quan vaig començar a treballar al col·legi...
El col·legi d'Arquitectes de Tarragona.
De Tarragona. Allò amb les entrevistes i anaves passant, i deien, però és que et tocarà treballar a Reus, eh? Perquè al començament treballava a Reus. Tocarà treballar a Reus com si fos alguna cosa. Per tant, jo crec que les distàncies entre Reus i Tarragona són molt més abismals,
sí,
que el que són entre Tarragona o entre Reus amb la resta del territori o amb la resta del camp.
El concepte de
les distàncies. El concepte de les
distàncies
ha canviat. O sigui, si tu vols anar a treballar de Reus a Tarragona, en mitjans públics? Nosaltres perquè forçosament ja tenim l'obligació d'agafar el cotxe. Ja no t'ho planteges d'altra manera, però si tu intentes fer el mateix en mitjans públics, és impensable. És impensable. Ni anar al metge, eh? Vull dir, jo ja...
El concepte de les distàncies i de la mobilitat en aquest àmbit del Camp de Tarragona, i agafaria tota la província de Tarragona, és... alguna cosa té d'haver canviat, perquè avui, ningú de nosaltres dubtaria de dir, però quin error tan garrafal es va cometre amb l'estació de l'AVE.
És que és per llogar-hi cadires.
No, però sí. Una cosa és que hi hagués una minoria de gent sàvia en aquell moment que digués que ens estem equivocant, però bueno, quan una cosa dius, escolta, si tothom hi està d'acord, doncs... Però és que avui...
Però és que nosaltres, veient... d'aquí, si volem anar a Barcelona i volem anar amb tren i volem anar ràpid o així, no se'ns acut anar a Perafort a buscar l'AVE.
No.
Agafes el cotxe i te plantes a Barcelona, que és molt més ràpid. I hauríem de poder anar amb mitjans públics.
Però bueno, aquesta és l'altra. La distància al temps, més que distància, perquè distàncies són els més de 160 quilòmetres que hi ha, algo més de 160 quilòmetres. La qüestió és que és tardí 2 hores i mitja. Això és el que és... difícil de...
justificar, home.
De justificar.
Clar.
Què dius, home?
És per això, que són tots aquests fenòmens que al final els hem d'analitzar amb clau de dir, escolta, nosaltres és evident que com a territori tenim un valor afegit per la gent, pels nostres actius, pel nostre paisatge, pels nostres productes, per les nostres empreses, per tot. Vale. Com ho retenim, això, aquí? I llavors te'n dones compte que les infraestructures i una mica tot això que estem dient fan que t'expulsi una mica la gent.
I jo crec que hi ha una altra cosa, les bosses d'aparcament. Les bosses d'aparcament són bàsiques i són el més important. Si tu tinguessis la seguretat de que tu pots aparcar, el pots deixar amb un preu ridícul o pots refiar de que no ho deixes amb un descampat, sinó que el trobaràs al cotxe quan arribis, també fa que tu puguis anar amb aquests mitjans. Però si no, és com impossible.
Això a les grans ciutats, les ciutats més grans, és un problema, clar.
Bueno, veurem com va, si el cas del Josep Bages és l'excepció o ja veiem que hi ha aquest canvi i la distància entre Reus i Falset emocionalment es fa més curta. Estarem en el cas.
Jo crec que sí.
Home, jo crec que alguna cosa ha canviat. També és cert una cosa, Jordi. Jo m'he trobat amb gent de Tarragona i Reus que quan et diu allò i què feu per Falset o per allà dalt, et parlo una mica com si fóssim una mica... No ho fan amb despreci, sinó una mica amb el sentit de que sembla que baixis una mica, que has fet la travessa a l'Amazones,
sí.
Saps?
A veure, sí. De totes maneres, per exemple, jo l'altre dia que sortia a 9 graus de Pradell, vale? Doncs la tornada sortia a 26 de Tarragona.
Clar,
hi ha un salt, eh? No només sí, de distància.
Són mons diferents. El que passa és que jo també, permeteu-me que afegeixi, que és que més enllà de la distància, que sempre ha estat més o menys la mateixa, dic més o menys perquè quan es van treure les curves de la carretera de Reus la cosa va canviar substancialment
per naltros
i per ells també, la qüestió és que estem molt històricament hem estat molt lluny i hem comptat molt poc.
Som poca gent i tenim poc pes,
sí, però ara per això
però són pesos pesats ara.
Home, ara tenim alguna cosa interessant que fa que el món ens miri per una cosa positiva, que el món a vegades té costum a mirar per coses no gaire positives, i veurem com va. Abans de marxar, ja que parlem de carreteres i de cotxes i tot això, el primer any sense rally.
La setmana passada va ser un caos.
Com?
Hi havia el rally que hi ha el Legend o no sé què carall era, va ser un caos a Pradell. Ho van desmanegar tot.
Sí, perquè passava per allà el cor... Allò és terme municipal d'Alforja, no?
Sí, tot allò és terme municipal d'Alforja, però també aparcaven a la part de la Guixera, hi havia els cotxes per tot arreu, la mobilitat era penosa, això va enganxar...
El diumenge al dematí,
segurament. El dissabte al dematí va enganxar tota a la part del Cuber i a la part de Mont-rals i tot aquell terme, i el diumenge es va enganxar a la nostra zona.
Ah.
O sigui, tot el coll va estar inhabilitat. O sigui, podies anar cap al Priorat, no podies anar cap al Baix Camp.
El rally
Mentre ens va tocar la setmana passada.
Ah, i a Porrera també, clar.
No, no acaba de marxar del tot.
I a Porrera el devia tocar també, perquè
sí, és un... Sí, a Porrera també...
Dissabte, el rally, l'oficial, el part dels túnels, el sí. Carrer de l'acceleració de diumenge al matí i dissabte a la nit també.
Sí.
Aquell carril de, se suposa, acceleració de passar, estava ple, tallat per les caravanes i pels cotxes. I estava ple.
Sí, sí.
Estava
sí, a tot
ple. O sigui, marxar d'aquella manera.
No, per això que vull dir, no ens ha tocat. Sí, ens ha tocat. El cap de setmana passada va ser un caos.
I sí que hem guanyat de dir que no,
no, sé,
que no
perquè,
passi per la comarca, sí.
Perquè ho han desmanegat tot, també. O sigui... Que ho van desmanegar tot i teníem un problema afegit, que havia plogut. I com que havia plogut, el tema de roderes, el tema del verd, no verd i tot això, clar, no va ser menor, perquè si està sec, com una banya, no és tan problemàtic, però havia acabat de ploure. O sigui que hi havia com una invasió.
O tindré un cap de setmana mogut.
Sí, una mica mogut.
Els municipis que són limítrofes sobretot amb la zona del Baix Camp, és lògic que... perquè per aquí darrere, a Pratdip i tot això, va passar el rally, vull dir, per tant, tots aquests municipis que són limítrofes...
Però... Clar, tu amb el rally ja saps que el problema no és el rally, no és els cotxes que corren.
Són la gent.
És tota aquella faramada que passeja embogida. I que té cotxes ridículs i que es pensen que són com els de competició.
Que no saps mai qui fa el rally i qui no.
Sí, exacte.
T'has de fixar una mica amb els cotxes, no?
Home, jo dissabte a la nit vaig quedar, si em permeto l'expressió, al·lucinat de veure tanta gent per veure passar, què, 20 segons cada cotxe?
Ah, però això menys? Sempre...
Però fas un pícnic a fora, a l'aire lliure i aquestes coses...
A lo millor és una excusa per fer una partida de cartes amb els amics, jo què sé, amb la tauleta allà al costat d'una carretera, jo què sé.
Molts cotxes estrangers, eh?
Sí.
Molts cotxes estrangers.
Molt cotxe francès, molt cotxe italià.
Molta caravana, molta cosa d'aquestes.
Però això, els establiments d'aquí, els establiments hotelers, hostaleria d'aquí, ho han notat?
Aquest any no. A veure, siguem realistes. Jo, a més, ho vaig dir l'any passat. Molt bé el tema de... la negativa que passi el rally per aquí, siguem realistes, també perjudica, perquè hi ha una sèrie d'establiments, benzineres, petits supermercats, etc. Però, doncs, que lògicament han deixat de facturar una part important, facturació que se n'ha anat, per exemple, aquest any,
a la Terra Alta.
Mm-hmm. Crec que precisament va ser per TV3 que sortia algun tipus de declaració, no recordo, de la benzinera allà Gandesa o no sé què, que estaven encantats perquè, doncs, lògicament s'han trobat aquest any amb una cosa que encara no l'havien tingut, no? El dia següent ja sortia el mateix que ha passat al Priorat, els problemes de les destrosses, de la gent, amb perdó de la paraula, marrana i maleducada,
sí,
vull dir...
Maleducada, o sigui, una cosa és marrana, però és que, a més, molt maleducats. Entonces, vull dir, gent de Pradell s'havia queixat de que eren maleducats, vull dir, de que...
Hi havia una mica una situació...
Sí, una mica pujats de to, Bé,
bueno, és un públic.
Veurem què passa i veurem què passa a la Terra Alta, si hi ha l'efecte expulsió del rally, perquè es va viure a la Costa Brava, s'ha viscut al Priorat, i veurem què passa a la Terra Alta. Potser troben un equilibri que els hi va bé i que els satisfà i no passa res, o pot ser que repeteixi la situació que ha passat en altres territoris. Estem entrant en els últims minuts d'aquesta hora del vermut, que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. No, la Cèlia fa... La gent no ens truca, no ens truca. Intentem obrir canals, intentem obrir el Twitter, a @radiofalset, però les opinions no arriben. I mira que hem parlat de qüestions de casa nostra, qüestions també de aquest informe de l'economia de la demarcació de Tarragona, i ara abans de marxar a mi m'agradaria posar damunt de la taula, com no, la gran qüestió d'aquests dies, una estàtua equestre de Franco decapitada que s'ha estat 3 dies al carrer a Barcelona i no n'ha durat més. Ja alguns diuen que era previsible al final que va tindre, pintada amb banderes, amb nines inflables, amb ous, i al final a terra, a les tantes del matí, i cap al magatzem d'on va sortir, una miqueta més trencada. Us ha fet gràcia?
Jo crec que hi ha hagut dos fets importants aquesta setmana. Per mi hi ha hagut dos fets importants d'expressió social. Una era el del Felipe González, que a la universitat la braonessin. Jo crec que això està bé, perquè si els universitaris no es queixen, no tenim res a fer.
També important qui tenia al costat. José Luis Cebrián,
director
del país, de l'empresa Pizza i del País. No era... Era algú amb pes.
Però vull dir que jo crec que anés algú a la universitat i els abraonessin està bé, i el de Barcelona tres quarts del mateix. És una forma de llibertat d'expressió. Que diguéssim, que ho pintessin, que ho embrutessin, que... independentment d'una cosa o l'altra, està bé, perquè si no és com si tothom estéssim impassibles davant tot el que ens va passant pel davant i que ens ho haguéssim d'empassar tot. És una manera de dir, bueno, hi ha coses que ens sulfuren, hi ha coses que no ens agraden, hi ha coses que... independentment de les exposicions i aquestes coses.
És un... El govern de la ciutat de Barcelona, la veritat és que ja té acostumat els barcelonins a gestionar una mica la política amb un punt sempre de provocació, però de tanta indefinició en què no sé, les coses realment es podrien arribar a justificar però explicant-les d'una altra manera. És a dir, jo només penso una cosa, és a dir, aquesta mateixa exposició, sigui molt bona, molt àmplia o molt d'allò, amb estàtua inclosa, en comptes de fer-se el Born, es fa al Palau Reial,
o al Museu d'Història de
Catalunya.
O deien a l'Art Santa Mònica, deien
l'altre dia. Sí, sí, i jo estic segur que no genera en cap moment els problemes que ha plantejat, no? Clar, un espai tancat com és el Born, si les estàtues les poses a dins, tampoc és passat res. I reconec que, home, un espai recuperat com el del Born, molt lligat al 1714, no sé què, tal i qual, fer ara una cosa d'aquestes, pues la veritat és que és per pensar-s'ho dos cops. I més quan han sortit una mica, diguem-ne, els experts culturals valorant el tema de l'exposició museística, dient que, bueno, és una exposició molt...
Justeta.
Molt justeta, no sé si és la paraula, no? Llavors, al final, perquè dius, però per què ho han fet, això? Per què hi hagi un, em perdó la paraula, un merdell ara, perquè puguem sortir a la tele i ens critiquin per la tele, perquè al final no som precisament nosaltres qui dominem els mitjans de comunicació, sinó que tot l'aparato, goita, el que fan aquells, i per tant se suma un merder més a una situació que ja ens és adversa, no? No ho sé, jo la veritat, no ho sé, però jo penso que és un desencert total. Vull dir, i que al final tirar-la a terra, com tirar-la plena d'ous o no sé què, o posar-li una nina inflable, que hasta sembla simpàtic, no? Sembla... Jo dic que hi ha una mica... Jo aquests dies dic que és una mica tornar una mica al col, això, saps? Les típiques gambarrades quan vas a l'institut i tal, em perdó la paraula, eh? Allò, un que llença una cosa pel balcó, l'altre que apareix amb la nina inflable, l'altre que no sé què, doncs una mica és rotllo això.
Jo he arribat a un punt que allò que si ens posem fins, dius, l'estàtua havia d'estar allí, jo penso que va ser senzillament una manera de fer màrqueting a lo bruto, de promocionar l'exposició a lo bruto, perquè ja sabies que hi hauria una part de gent que s'enfadaria per la temàtica i pel lloc on, per situar-ho al bon. I l'altre és, tot el que li han fet són actes incívics, perquè una estàtua o el que sigui no se la tracta així. Pots no, estar d'acord
si
o no amb la idea que hi ha al darrere,
si és fixa,
que
però això
representa.
No és fixa, això és un cartell publicitari, eh?
Però
li dius estàtua, però podia ser un cartell publicitari d'una exposició, no era res més.
Encara que sigui un cartell, a mi m'ha ensenyat que les coses del carrer, sigui un cartell, sigui una papera, sigui un banc...
Això home, per descomptat...
Els actes són incívics, fins i tot el fet de tombar-la, encara que estiguis completament en desacord amb la figura que representa. Mm-hmm. I clar, dius, tot aquest espectacle calia?
Home, és una, ha sigut una setmana complicada també, eh? Perquè amb tot lo de la memòria històrica, amb tot lo que s'ha demanat de que els judicis els
sí, sí, la llei del Parlament.
És que, a veure, és el que deia jo, els tribunals espanyols estan per xorrades, en canvi per tots els judicis i tot allò, com si no hagués
passat... Judicis sumaríssims del franquisme.
Sí, és com si no hagués passat mai, vull dir que justament aquesta setmana també estàvem parlant d'això.
L'acció d'uns governs i la inacció, o mirar cap a una altra banda dels altres, sí. Hi ha hagut
una... Clar, vull dir, és que és una setmana, s'ha ajuntat tot, o sigui, la Carme Forcadell la posen als tribunals, en canvi no poden dir que hi havia uns judicis que potser...
Anul·lar uns judicis.
Exactament, és que fem veure que no han existit.
No, o que s'arxivin causes tan greus com les escoltes telefòniques o el cas de... les mentides una mica que s'han publicat sobre determinats polítics, no?
O que hi hagi una fundació que es queixi de que hagin tirat a terra aquest cavall que es diu Fundació Francisco Franco. Això també dius, hosti, això existeix també, doncs sí.
Existeix i rebia ajudes públiques.
Sí.
I surt cada any al BOE a la publicació de les llistes d'entitats que han rebut subvencions.
Aquest és el país que tenim i aquesta és la realitat que ens toca viure. A vegades es sorprèn, a vegades fa una miqueta de por, però això és el que ens toca i a nosaltres ara sí que ens toca tancar aquesta hora del vermut. Agraïm molt a la Cèlia. Ens retrobem en tertúlies vinents. També a l'Enric Calvo, moltes gràcies.
A vosaltres.
A veure quines noves informacions i notícies passa a la política catalana i també espanyola en un moment força, força complicat, i també veurem què passa amb la nostra comarca. A nosaltres ens toca marxar. Agraïm abans, però, al Gerard Sánchez, que ha estat al control tècnic, avui amb l'ombra del Joan Jarque, que ens ha acompanyat a l'informatiu, però que ha tingut a bé acompanyar-nos aquí i preparar-se per a un relleu quan sigui necessari. Ens veiem d'aquí una setmana. Gràcies per la vostra atenció.